a IB3 Ràdio, els entusiastes.
Enviar el Mesquida, primer és un amic meu. Això és el més important, la part humana.
Agustí Villaronga. Amic, amic. He fet aquesta meravella de guió del mar. L'he seguit, l'he encoratjat, l'enyor.
Enviar-li jo. No? Tenim una gran complicitat de tota sa vida. Jo me'n record d'ell quan venia per aquí nostra a parlar de coses que ell havia escrit amb mon pare, no?
La Maria del Mar Bonet és un àngel. És un amor de persona. No som grans amics, perquè no hem tingut... Però, en canvi, jo la tenc aquí dintre el cor, i així segur que ella també.
Maria del Mar Bonet i Verdaguer és una amiga d'aquestes que si no existís, jo tampoc no existiria.
Hola, amics i amigues. Com va? Com estàu? Benvinguts, benvingudes un dia més, una setmana més, als entusiastes. L'hora per a la cultura, el Multiplex, a IB3 Ràdio. I aquí, com cada dia, l'antena Margalí Grimal, Toni, Mateu, Cati Mollà, com esteu, com aneu?
Molt bé, una monada,
Beníssim. Una monada.
Quina energia que duim.
En una edició que hem encetat amb les veus i els sons d'algun dels protagonistes, o millor dit, dels protagonistes del documental que ens ocuparà el programa d'avui.
Sí, perquè s'estrena aquest documental avui a les 7 a Cineciutat, a Palma. Maria del Mar Bonet, Agustí Villaronga i Biel Mesquida, units en un documental produït per IB3 que repassa les trajectòries de cadascun d'ells i també els punts en comú d'aquestes tres grans figures de la cultura de les illes. El director del documental, Cesc Mulet, i el director d'IB3 Televisió, Joan Carles Martorell, ens donaran tots els detalls d'aquest projecte.
I el darrer tram del programa celebrarem els 60 anys de l'estrena d'una de les millors pel·lícules de la història.
He tenido que dejarlo.
¿Por qué?
Por el miedo que tengo a la altura, por la acrofobia. Me despierto de noche viendo caer aquel hombre del tejado. Trato de darle la mano y...
No fue tuya la culpa.
Ja lo sé, és el que me dicen todos.
Johnny, los médicos...
De fet, la millor pel·lícula, segons l'enquesta que cada 10 anys fa la revista Sight and Sound als crítics de cinema de tot el món, Vertigen, d'Alfred Hitchcock, va ser considerat el millor film de la història en la darrera votació. Avui celebrem el seu 60è aniversari, guiats pel periodista i expert en cinema Rafa Porcel.
Ha superat Ciutadà Kane, que sortia sempre com a la millor pel·lícula de la història, per tant, hi ha hagut canvi, i amb aquest 60 aniversari farem tot plegat aquest recorregut per aquesta pel·lícula fonamental. I en Xavi Fullana, que és a la producció, i en Rafa Andrés, a les vies de so.
Els sons, les veus i les emocions de la cultura a IB3 Ràdio.
Absence is the aphrodisiac of the cell. The green fairy who lives in the absence wants your soul. But you are safe with me.
Tell me, Prince. Tell me of your home.
The most beautiful place in all creation.
Yes. It must be. A land beyond a great, vast forest.
You describe my home as if you had seen it firsthand.
It's your voice, perhaps. It's so familiar. It's like a voice in a dream I cannot place. And it comforts me when I am alone.
No.
Avui fa exactament 121 anys que es publicava la novel·la Dràcula de l'escriptor irlandès Bram Stoker. Han sentit un fragment de l'adaptació cinematogràfica que en va fer Francis Ford Coppola l'any 1992.
Música de les Illes Balears per obrir la playlist dels entusiastes d'avui.
Sí, perquè els mallorquins Urtain estan preparant nou material aquest estiu enregistrant el seu cinquè disc. Mentrestant, mentre arriba, anam al darrer manual de supervivència per a il·lustres decadentes i extraim Bailar como John Travolta.
Cada uno de los pasos lo tengo todo controlado. Se me acelera el pulso y se pone a mí mi pobre corazón. No te pongas así, préstame atención. Voy vestido para la ocasión. Solo intentaba impresionarte, pero ahora ya nada importa. Solo quería bailar como John Travolta. Sé que no vas a perdonarme, que se me va un poco la olla cuando muevo las caderas de esa forma. Entre dientes, sabía bien cuando ella estaba hablando en serio. Sonaba esa canción y no pude evitar meterme bajo la bola de espejos. Sé que lo pasas mal si me ves bailar y no me tomas en serio. No lo puedo evitar, es algo especial. Llevo el ritmo dentro. Solo intentaba impresionarte, pero ahora ya nada importa. Solo quería.
Els entusiastes. IB3 Ràdio. Escoltau Els entusiastes. IB3 Ràdio.
Seguim a l'Hora Cultural del Múltiplex, seguim els entusiastes. Maria Dalmà Bonet, Agustí Villaronga i Vial Mesquida. Tres artistes de gèneres, vocacions i estils molt diferents, però amb trets i, sobretot, essència comuna. Així en queda constància el documental de què parlem avui.
Bonet, Villaronga, Mesquida, documental dirigit per Cesc Mulet, que s'estrena avui, quan siguin les 7, al Cine Ciutat, a Palma, coincidint en la presentació de la nova edició de l'Atlàntida Film Fest, un documental que repassa les trajectòries d'aquests tres exponents de la música, el cinema i la literatura i que està produït per IB3.
I que, de fet, ben aviat podrem veure a IB3 Televisió. Més tard donarem més detalls, però abans volem saludar i conèixer tots els detalls del documental, saludar el seu director, dèiem, Cesc Mulet. Hola, Cesc, com estàs?
Hola, tots, no sé si ho sabrem.
Alguns, com a mínim, alguns detalls o
alguns
una pinzellada.
Alguns detalls, però tots.
Qualcun t'has de guardar, clar.
Efectivament, ben dit, ben reivindicat.
Ja no em pot misteri.
Absolutament. Bé, escolta, clar, podem dir que estàs en capella avui, no? Perquè en capillita, a punt per l'estrena. Nerviós o tu això ja, amb la teva experiència, ja no genera cap tipus de nervis?
No, sempre hi ha un petit nervi per veure qui és qui no ha vengut. Ha, 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 ha.
Instagram,
no,
fotos...
No, la veritat és que fa molts anys que vaig descobrir una cosa meravellosa, que és que com que tot és subjectiu,
sí,
i de vegades tu de bona fe decideixes que ha d'haver un fos negre i l'altre te diu negre, i per què no... I ja està, vull dir, però no, encantat de donar a conèixer les petites obres d'artesania que fa la perifèrica.
Sí, que ho són totes, petites obres d'artesania. En aquest cas, Bonet, Villaronga, Mesquida, no sabem per on començar a demanar-te coses, demanar-te què tenen en comú, si no tenen res en comú, que no tenen en comú, com parlaries d'aquesta tríada, d'aquest triangle protagonista?
Avui és la presentació de l'Atlàntida, no?, que el director en Jaume ha fet un símil de que el Mallorca pujava a segona divisió, no?
Sí.
Jo crec que estem xerrant de Champions, vull dir, com a mínim a nivell local, com li agrada dir en Biel Mesquida, no? Perquè no hi ha res més universal que no una cosa feta amb estimació, no?, del teu propi país o des de la teva pròpia terra, no? Jo el que no sé és si juguen a defensa, són mitjos o són delantera. Aquest Bonet, Villaronga, Mesquida, no sé, encara no
sé. Salinació.
No sé, tens l'alineació, però no sé si el té de posar.
La ubicació al camp.
Sí, no ho sé, m'heu d'ajudar i en el final de l'entrevista decidim si són per remate a porteria o són a defensa en tot el que faci falta.
Molt bé, ens ho pensam.
No sé quina sorda.
Ens ho pensam.
No sé quina sorda.
Home, jo amb Bill Mesquil el veig molt de porteria, però bé.
No ho
sé.
Ja tenim un porter.
Bé, ens ho pensam i com que mos han donat
comentats...
Broma a part, a veure, l'arquitectura del documental, és a dir, si et similes un arbre, no, es tronc, que és una llarga conversa, llarga perquè són molestant aquesta gent tan generosa, pues, tot un descavespre, o tot un dematí, o tot el dia, no? Perquè en el final, per exemple, en Agustí estava... Ell sí que estava en capella, perquè nosaltres això ho varen rodar, crec... Bueno, sí, és cert que ho varen rodar a la tardor, però ara no record si era setembre o octubre, sí. I les tres entrevistes, no? Sí. I ell se n'anava, m'apareix que era un dimarts o un dimecres, i ell dissabte se n'anava a Aràbia Saudí a rodar tota la segona part de Borna King, no? Sí. Llavors, som molt... El que sí que us puc dir és que són tot tres, són molt generosos. El tronc serien tres converses llargues i després hi ha la feina de fer brodat, és a dir, de fer la trunyella, de com s'interrelacionen els tres personatges. El que sí puc adelantar sense fer spoiler és que no estan plegats, és a dir, cadascú està en la seva camilleta, o en el seu faristol, o dret o assegut, vull dir, està declamant i contant pues, la conversa que tinguérem. Després hi ha tot un exercici d'il·lustració, no? De fer que tot, en la música, en els silencis, en les imatges, pues, puguis adornar la paraula. Jo crec que és un documental de paraula, i és la paraula cantada, la paraula contada en el cas d'en Agustí, no? Perquè en el final d'una pel·lícula és un gran conte, és una narració, i evidentment la paraula escrita.
Que seria la d'en Vial Mesquida, però per què? Perquè la gent és inam. Per què en concret decideixes ajuntar-los a ells tres per aquest documental? Per què vas decidir fer aquesta tria?
Com bé heu dit, és una proposta de documental, de sèries documentals d'IB3, de la casa, i llavors hem fet un llistat de documentals, és a dir, que aniran sortint molt aviat, vull dir, per ahir que la direcció de cadena a partir de mitjan juny ja començaran a sortir, una primera fase fins a estiu i després suposo que reprendrà a setembre. I llavors vàrem estar xerrant de continguts, no? Vull dir, cada documental té el seu to, va d'una cosa diferent, no és que siga per capítols, i en el cas aquest, vull dir, vàrem estar parlant allà en el Bressol, no?, de què feim, i teníem com a clar que moltes vegades el fet d'estar a una illa fa que haguis de tenir com a pont natural Barcelona. Això va ser la primera arrencada, i un moment determinat va sortir en Agustí Villaronga, va entrar en Maria del Mar Bonet i va entrar en Vial Mesquida, saps? Són tres personatges. Jo, per exemple, vaig anar a estudiar a Barcelona, és que tenim una edat, saps? És a dir, on havíem d'anar a fer el pont. Alguns varen tornar i alguns han quedat, no? Llavors, el Bressol jo crec que va ser la mà. El sentit pur i dur de que per la mà mos arriba tot i se'n va tot. Llavors, en aquest interregne mariner va sortir, a partir d'aquí hi ha Jotes Marineres, hi ha una pel·lícula que se diu El Mar, i una rapsòdia meravellosa d'en Vial Mesquida que m'agradaria que ningú se perdés, que és quan jo li vaig demanar que és la mà.
Sí.
Espectacular.
Sí, hem pogut veure un avançament i realment té un d'aquells moments únics i repetibles d'en Vial Mesquida, inimitables. En aquest documental parlen ells de les seves experiències per separat, sí. Com deies, no s'ajunten dels moments en què s'han trobat, però també, ses que escoltarem ara un avançament, parlen ells de la seva primera vegada.
La primera obra és un incendi. Tot esperit creatiu viu en les seves ombres fins que es fa la llum. Amb el primer misto de la capsa, sigui un disc, una pel·lícula o un llibre, tot comença i ja no té aturall.
Els vidres de pluja ploren, també plora el roser.
Vaig estar festejant en la ceràmica molt de temps. Molt de temps. I Pintura, aquest disc, encara va estar dins aquest temps, no?
Mira que fred està.
És com es desvirgar-se, com és el moment, diguéssim, que tu aflores des de dintre cap a fora. Tot lo que és la primera vegada.
Saps que sentíem a Maria Elma Bonet xerrant del seu primer disc, Agustí Villaronga de la seva primera pel·lícula Tras el cristal, Vial Mesquida parla també de l'adolescent de Sal i de com ho va haver de fer per poder veure'l publicat. Són tres debuts que van sacsejar el panorama, cadascú en la seva matèria. Tu creus que és una d'aquestes coses que també els uneix, que aquests debuts van marcar irremediablement les seves carreres?
Home, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè està en moment, clar, tot ha de tenir el seu context, és a dir, fent una miqueta més d'espoiler, no? És a dir, n'Agustí és molt conscient de que va fer Tras el cristal o Vial Mesquida o inclús la Maria del Mar Bonet, vull dir, som molt conscient d'un context, també era un context on ho donaves tot, ho feies tot. No vull dir que ara no s'adoni tot i ho facis tot, no? Però hi havia una dictadura franquista en uns casos i sobretot la pel·lícula d'en Agustí molt irreverent, la literatura d'en Viana és molt incòmoda i la Maria Dalmà Bonet és un recorregut tan, tan nostrat i tan mediterrani i tan poètic i tan que ara mateix, és a dir, es marcat, és un altre, i inclús aquella cosa de lo políticament correcte està denostat.
No sé
està
si...
denostat, no, està aflorat i no de manera de rompre-ho. Disculpau.
No, no, no sabem si saps que la idea d'ajuntar-los a tot tres va ser plenament vostra o va sorgir en el camí. En tot cas, aquesta, com reben ells la proposta d'ajuntar-los i teixir, com deies, un documental amb ells a partir dels tres?
A veure, jo crec que estan contents, és a dir, vull pensar que estan contents, que no... Jo sé el que és, vull dir, és que me coneixeu vosaltres o tal, vull dir, és difícil xerrar i estar i contar
i explicar
i dialogar. I probablement jo som el primer que sempre dic que si jo he fet un documental, el documental xerra prou de jo, no? I de lo que vols fer quan tu escrius un llibre, quan tu escrius una cançó, quan tu dissenyes una pel·lícula, no? Llavors, per això parlava en el primer moment de generositat, no? Jo crec que en Biel Mesquida ha estat més assequible perquè viu aquí, la Maria Dalmà ha tornat de Barcelona, però sempre té un peu allà, és dir, n'Agustí ja vol dir que se n'anava a Aràbia Saudí, llavors és com un... Jo m'he quedat en la paraula generositat. Estan contents? Jo crec que sí. És a dir, sé que estan contents. Però al final és un retrat amb una hora, perquè pots contar moltes coses, però fas pinzellades, fas... com se diu, un bocet o un...
Un esbós, sí, un esborrany.
Fas un esbós, vull dir... Me va agradar molt l'altre dia, un passe privat, en la Maria Dalmà Bonet, diu, ai... Diu, fa com a ganes de veure una pel·lícula d'Agustí o de llegir una coseta d'en Biel. Ella, evidentment, no va dir d'escoltar una cançó. Però jo m'agradaria que obrís a l'espectador això, com a ganes de saber més. Jo sempre que faig documentals xerro molt d'això, d'obrir boca. No? Vull dir, jo som molt conscient que en una hora pots obrir boca, però no pots contar tot. No? Llavors, estàs content? Jo vull pensar que sí, que estan contents. Jo estic content.
Això és el més important, que tu estiguis content i que el públic estigui content. Saps? No es retiris encara, per favor. Val. Encara te llevarem un parell de minutets. Perquè
no t'ho preocupis, aquí estic.
Perfecte. Com dèiem, avui s'estrena aquest Bonet Villaronga Mesquida al Cine Ciutat, però ben aviat el podrem veure a IB3 Televisió dins l'hora D, de que parlàvem ara amb el director d'IB3 Televisió, Joan Carles Martorell. Joan Carles, benvingut, com estàs?
Hola, companys entusiastes d'IB3 Ràdio.
Entusiastes sempre i més en projectes com aquest. En primer lloc, te volíem demanar una valoració, un comentari breu d'aquest Bonet Villaronga Mesquida.
Aquest, bueno, no, massa greu no serà breu. Intentaré que sigui el més breu possible. Aquest documental forma part d'una col·lecció de peces documentals que vam encarregar en Cesc Molet. Hola, Paco, no sé si me sents.
Sí, estic aquí amb vosaltres. Hola.
Una col·lecció de documentals de temes contemporanis balears i unes de les propostes que d'aquestes idees de brainstorming, bueno, poden fer xava d'això, referència d'això, va sortir aquest homenatge en aquestes tres personalitats, aquests tres ciutadans universals de les nostres illes que tenen una carrera importantíssima. També sabíem que precisament en Cesc Molet era segurament la persona més adequada per un encàrrec d'aquestes característiques. I d'aquesta primera col·lecció, aquesta primera tongada de documentals, que tots els espectadors divendres podran veure a partir de mitjans de juny, amb temes tan interessants com el boom del vi, l'origen ADN de les Illes Balears, etcètera, etcètera.
Perdona, has dit el tercer? L'origen?
Sí, origen de l'ADN balear.
Ah.
És a dir, d'on som, d'on venim els ciutadans de les Illes Balears. Tenim una col·lecció fantàstica que hem preparat la gent de la Perifèrica, la productora Perifèrica que comanda en Paco Mulet, en Cesc Mulet, perdó. I aquesta era segurament la peça més diferent de totes, és la menys periodística, la que tenia més llicències artístiques, segurament la més cinematogràfica, i per això consideram que és ideal que avui a les 7 se pugui veure en la Cine Ciutat, en una pantalla gran, i el dia 2 de juliol, a la tele, quan el Festival Atlàntida s'hagi acabat, pues emetrem aquesta peça.
Ara que és precisament Festival Atlàntida, festival que s'ha presentat avui la nova edició i, novament, molt vinculada a IB3. No sé si breument també, Joan Carles, en vols destacar qualque cosa d'aquesta presentació que hi ha hagut avui, que ve carregat a l'Atlàntida enguany.
A l'Atlàntida Film Festival, des que ha arribat a Mallorca, però ja és la 8a edició, sí, si no vaig equivocat, des que ha arribat a Mallorca, cada any mos sorprenen una programació interessantíssima, internacional, amb noms molt potents. I com sempre, IB3 té una petita participació a nivell de continguts en el festival, més enllà de ser mitjà oficial, que també, per exemple, tindrem l'estrena simultània de Samantha Hudson, que és un documental que donarà molt que xerrar, perquè és una peça interessantíssima d'un jove cineasta mallorquí, que es diu Joan Porcel, que viu a Barcelona, sobre aquest personatge, Samantha Hudson. Ja els oients espectadors ja aniran coneixent a Samantha, és un tema molt interessant. I també hi ve tres com a novetat enguany, en el Festival Atlàntida, participarà d'unes sessions que es diu Mallorca Talent Lab, que és una sèrie de cineastes, menors de 35 anys, presentaran projectes de llargmetratge, i hi haurà un premi, que serà el premi d'IB3, que s'atorgarà en el millor projecte, amb una compra drets avançada d'aquestes formes que se fan cinematogràfiques. O sigui, com sempre, nosaltres donem suport a l'Atlàntida perquè és una proposta interessantíssima.
D'alta qualitat i que és una sort que tingui continuïtat, lògicament, i que puguem gaudir d'ella també aquest estiu, amb molt de continguts que tindrem temps d'anar detallant. Joan Carles Martorell, director d'IB3 Televisió, gràcies per acompanyar-nos i estarem pendents de l'estrena de la represa de les emissions de l'Hora D. Gràcies, fins una altra.
Fins una altra.
I nosaltres seguim en companyia d'en Cesc Mulet, que avui estrena aquest documental, per tant, haurà d'adreçar-se al públic a una sala, que esperen que estigui atapeïda. Cesc, ja has escrit el teu comentari, el teu parlament?
No, ja sabeu que jo improvís.
D'acord.
Ha, ha, ha.
Ha, ha, ha. I ara nosaltres no improvisam
valtres
perquè...
Valtres mai.
Home, un poquet sí, Piet. Un poquet sí.
Ja ho saps, com una mica sí.
Un documental que a part d'ells tres, de Bonat, Villaronga i Mesquida, té un altre gran protagonista.
La Mediterrània és el que deia en Sulfuli Vanelli, un amic meu cantant turc, que deia que per ell la Mediterrània era com un país, no? I és vera, té raó. Jo me'n recordo un dia que vaig anar a Grècia i que vaig cridar amb mon pare, li vaig dir, ja estic a Atenes, en el centre, diguéssim, de lo que era la nostra Mediterrània, i me diu, has menjat pa amb olives, també? Com aquí, dit sí, també he menjat pa amb oli amb olives. La música, les danses, la cultura, no? Tot mos, de tant en tant mos sentim del mateix país, no? Jo a Roma m'he sentit del mateix país, a Sicília també, sobretot Tunísia. Hi ha moments...
Bé, què seria Maria Dalmà Bonet sense aquesta línia argumental de la Mediterrània, no? Que també ha transformat en sons, en música. Però ens demanem, Cesc Mulet, per improvisar un poc, què és per tu la Mediterrània? És força centrípeta, com deia en Miquel Barceló, o centrífuga?
No, jo el que... A veure, jo vaig tenir la sort en els 19 anys, de 8 de 9 anys, vaig agafar un ferri que feia Marsella, Palma, Alger, amb una motxileta, amb amics, i vaig desvirgar-me, o vaig tenir el meu viatge iniciàtic en aquest vaixell. Vaig arribar en una plena Àfrica, d'Alger vaig arribar fins a més a baix de Marrakeix, i som dels grans escoltadors de nom Kalsum, que és una gran cantant egípcia, i he estat enamorat des del primer dia que vaig veure la primera foto d'Antoni Catany. I llavors jo te diria encara que sigui sabut que en ver d'armar nostrum és armar mortum, és a dir, no puc suportar lo de Síria, lo de Líbia, és dir, que anem per oposició des de per convergència, no? Vull dir, estan molt més a prop d'Alger que de Barcelona. I ja no podem girar la cara a tot això, i llavors, ara mateix, quan me demanen per la Mediterrània, que jo som d'aquells que mon pare i mon mare varen crear una segona residència de vora la mà, vull dir, són d'aquests grans beneïts mallorquins que he pescat crans de petit i he anat despullat a dins aigua i he tingut un petit veler i he remat i tinc una piragua, però costa descriure la Mediterrània. Vull dir, no sé si estem secs o mos ho feim. Me sap greu ser dolorós, no. I entenc les paraules d'Anna Maria del Mar. Jo me reflexiono, fa... Un documental dura una hora, però probablement hem estat 7 mesos fent aquest documental, no? Mm. Llavors, molt de dies a la sala d'edició perquè rodatges o potser una conversa. Jo crec que en Agustí vàrem arribar a les 11 del matí a Barcelona i Montna vàrem anar a les 11 de la nit. Vàrem estar allà 12 hores amb ell, però jo he estat en Agustí a la sala d'edició pues, mesos, no? I hores i minuts. I te demana, jo hauria de fer aquí un... I a més han anat passant tot el que ha passat. El dia que vàrem fer l'entrevista a en Agustí era el dia que se va entrar a la Conselleria d'Economia, vull dir que hi havia allà un tot un revolutum espectacular, no? De tota la qüestió catalana, del sí. procés, de la independència, no? De Maria del Mar Bonet ha sortit a cantar que volen aquesta gent, també el més qui de no han de dir qui és, no? Vull dir, ja ho expressa ell. I, però clar, tens ganes de que no te... No te de que, ho dic per fer ximina en la Mediterrània, en la pregunta sí. que m'heu fet. No? Tens ganes de que no me tapi, però la realitat és tan contundent que per mi la Mediterrània és massa, vull dir, que sí. jo necessito posar el cap de baix saigo, encidar-n'hi tot.
Cesc Mulet, ens ha agradat molt aquesta reflexió final i ens agraden molt els vostres treballs. No poden ser objectius,
no,
o sigui que... No,
ni ho intentem.
Bueno,
però... ni ho provem.
No podem mantenir la distància requerida.
De fans, tampoc mos hem de posar...
Perdona?
Exquisits.
Perdona?
Que jo agradeixo molt tenir un parell de fans incondicionals.
Aquí en tenim quants.
Que no importa que dissimuleu, és a dir, que m'ho diguin cosa.
Clar que sí. O sigui que no descartis a rebre la nostra telefonada per una altra estrena de la vostra factoria.
Serà ben arribada, quan vulgueu.
Moltes gràcies, una abraçada i
gràcies
que vagi molt bé.
Gràcies i endavant.
Els entusiastes. IB3 Ràdio. Escoltau Els entusiastes. IB3 Ràdio.
Tercera, darrera part dels entusiastes d'aquest dilluns, i tal dia com avui, 28 de maig, se celebra l'aniversari de l'estrena d'una de les millors pel·lícules de la història del cinema. No ho deim nosaltres, ho diuen molts experts en cinema, entre ells el que per nosaltres és el més expert de tots. Rafa Porcel, com estàs?
Molt bé, però diuen escrits consultat per Sight and Sound. A mi no m'han consultat.
De mal que han fet. Ah, però el Ronaldo dels experts en cinema.
Ho comparteixis amb ells o no, però?
Sí.
No dic que més.
Això d'escollir la millor pel·lícula de la història del cinema és una cosa com... És com dir...
És un doi.
A qui t'estimes més? Sí. A ton pare o a ta mare?
El millor plat de la gastronomia
ara,
mundial.
Si tu me dius, si aquesta és una de les 10 pel·lícules meves favorites, te diria que sí.
Entre les 10.
No està malament, no? Ja.
És que, sí. Sí. No està malament. No.
Bé, la qüestió és que avui fa exactament 60 anys.
Avui, eh?
Avui, en concret.
Fa 10 minuts, avui. Crec, que Hitchcock va estrenar Vertigo a Nova York i Los Angeles per a molt de crítics, com heu dit. No només és la millor pel·lícula d'Alfred Hitchcock, és també la millor de tota la història.
I ho deies, no crítics. I ja està, sinó els crítics que consulta Sight and Sound, aquesta prestigiosa revista, cada 10 anys per triar la millor pel·lícula de la història.
Sí, de crítics de tot el món. A la votació de 2012, la darrera que s'ha fet, va ser la pel·lícula més reconeguda de la història, segons aquest crítics, per damunt de Ciutadà Kane, que havia estat la més votada durant 50 anys.
És a dir, que poden dir amb tota certesa que el temps ha fet que Vertigo, ho diré en versió original, si m'ho permets, encara sigui més bona i apreciada que en un principi.
Jo crec que sí, perquè era una pel·lícula que van apreciar molt tots els crítics aquests francesos que venien de carrers du cinema als 60 i la Nouvelle Vague,
que
i tal,
no era bo però... de fer que apreciassin, no, segons què.
Els europeus van apreciar primer Hitchcock abans que els propis americans, sí. I avui en dia hi ha com una coincidència de que aquesta és la seva millor pel·lícula i per molts la millor de la història del cinema. I jo crec que és un bon moment, avui que fa aquest 60 aniversari, per recordar-la. Alfred Hitchcock va estrenar Vertigen en 1958, just després de Falso culpable i abans de Perseguit per la mort, con la muerte en los talones, dos films molt diferents del mag del suspens. La història de Vertigen es basa en D'entre els morts, un llibre de dos escriptors francesos, Pierre Boileau i Thomas Narcejac, autors també de Les diabòliques, una altra història de misteri que Hitchcock va voler adaptar al cinema uns anys abans, però que no ho va aconseguir fer.
No és estrany que seduís aquest llibre, el mestre del suspens, perquè D'entre els morts recollia algun dels elements característics de les pel·lícules de Hitchcock,
no? Sí, elements com la necrofília o l'obsessió per una persona morta que ja havia seduït abans Hitchcock, per exemple, Rebecca, la primera pel·lícula de la seva etapa americana. Però Vertigen, a més de la necrofília, hi ha altres elements característics de Hitchcock, com la sexualitat reprimida o el fetichisme.
¿Qué tal?
Debería llevarlo hacia atrás y recogido en la nuca. Se lo dije a ellos y a ti también.
Lo intentamos, pero no me estaba bien.
Aquesta obsessió del protagonista per convertir una dona en una altra, suposadament morta, s'assembla bastant al control que exercia a la vida real Hitchcock amb algunes de les seves actrius.
Oh, per aventura, era per això que li va agradar tant aquest llibre.
Segurament. De fet, aquest control sobre les seves actrius, que avui estaria una mica mal vist...
Weinstein seria tal vegada...
Va anar creixent amb el temps. Recordeu que Tippi Hedren, la protagonista de Marnie i los pájaros, contava que el director li deia com havia de vestir, amb qui podia relacionar-se o com havia d'actuar en la seva vida privada, i així van acabar les relacions entre l'actriu i el director.
I tan ample es quedava ell, en tot cas, a Vertigen, no és Tippi Hedren, la seva rosa és una altra, mítica Kim Novak.
Malgrat que no era l'actriu que volia Hitchcock per fer la pel·lícula, ell havia preparat tot perquè la protagonista fos Vera Miles, amb la qual ja havia fet la seva pel·lícula anterior, però Miles va quedar embarassada.
Ui, aquí Hitchcock degué agafar una enfadada.
Sí, diguéssim que se va emprenyar molt, i a més... Era segon empreny després de que Grace Kelly l'abandonàs
per Rainiero.
Per Rainiero.
Però que hagués fet com en Quentin Tarantino, que va esperar en Uma Thurman no sé quants d'any,
sí,
també.
Sí, no, pues Hitchcock no estava per això. La productora va aprofitar per ficar Kim Novak al projecte, perquè a finals dels 50, Novak era una de les grans estrelles del cinema que hi havia tingut èxits importants com Picnic o L'home del braç d'or. No era l'actriu que hagués volgut el director, però és que tampoc la que hagués volgut l'actor protagonista, James Stewart, pensava que era massa inexpert per interpretar un doble personatge. Stewart, això sí, Cathy, va haver de reconèixer després que estava equivocat.
I ho va reconèixer.
Sí, sí, sí. Que va resultar perfecte a la pel·lícula i que tots dos desprenien una química especial en pantalla.
¿Por qué me sigue?
Porque ahora soy responsable de usted. Los chinos dicen que cuando se ha salvado la vida a una persona, se es responsable de ella para siempre. Estamos ligados. Y necesito saber.
Es muy poco lo que yo sé. Es como si avanzara por un corredor que había tenido espejos y en el que aún quedan fragmentos de esos espejos. Y a medida que penetro en el corredor, no hay más que oscuridad.
Bé, pels que encara no l'hagin vist, Vertigen, l'han de veure en primer lloc. Han parlat de necrofilia en segon, fetichisme d'un doble personatge per King Kovac, però, Rafa, quina és la història que explica la pel·lícula?
Doncs la d'un policia retirat, Scott Ferguson, després de no haver pogut salvar la vida d'un company mentre perseguia un delinqüent a causa del seu vertigen.
He tenido que dejarlo.
¿Por qué?
Por el miedo que tengo a la altura, por la acrofobia. Despierto de noche viendo caer aquel hombre del tejado. Trato de darle la mano y...
No fue tuya la culpa.
Ya lo sé, es lo que me dicen todos.
Johnny, los médicos te explicaron
que... ya lo sé, que tengo acrofobia y eso me produce vértigos y me mareo. Pero podían haberlo descubierto antes.
Mientras recupera, un amic li demana que vigili la seva dona amb tendències suïcides.
Deseo que sigas a mi mujer. No, no es eso. Somos una pareja feliz. Entonces, temo que alguien pueda hacerle daño. ¿Alguien? ¿Quién? Alguien que murió. Scotty, ¿tú crees que una persona del pasado, un muerto, llegue a tomar posesión de un ser viviente? No. Si yo te dijera que eso es lo que le ha pasado a mi mujer, ¿qué dirías?
Scott s'obsessiona amb aquesta dona, Madeleine, etèria i refinada, que pensa que està posseïda per l'esperit de la seva besàvia, Carlota Valdés, morta 100 anys abans. Scott s'enamora de Madeleine, però no pot evitar que es suïcidi tirant-se des d'un campanar. Temps després, Scott coneix una altra dona, Judy, morena, sense cap glamour, però molt semblant físicament a la dona morta. A poc, l'home vol convertir Judy en Madeleine.
¿Quieres que me vista como ella?
Judy, quiero que estés guapa. Sé muy bien cuál es la ropa que
no.
Te sienta bien.
No, no lo haré.
Oye, ¿qué puede importar?
No, no quiero ningún traje, no necesito nada, solo quiero irme de aquí.
Judy, hazlo por mí.
¿Por qué no me dejas en paz? Quiero marcharme.
Estos últimos días son los primeros días felices que he pasado desde hace un año.
Lo sé por qué. Porque te recuerdo a ella.
No, Judy, no, eres tú también.
Aquesta és la història de Vertigen, però acabar aquest guió, o acabar el guió definitiu, no va ser gaire fàcil, Rafa.
No, de fet, es van fer diferents versions. El primer de Maxwell Anderson va ser rebutjat pel director perquè trobava que era molt confús. Alec Coppel va fer una segona versió, que tampoc va ser del gust de Hitchcock. Finalment, una tercera versió, escrita per Samuel Taylor, va ser la definitiva. En qualsevol cas, aquests dos darrers són els que signen el guió a la pel·lícula, malgrat que el segon guió no va acabar del tot en pantalla.
El guió definitiu és el que signen ells, i en aquest guió hi havia un canvi molt important respecte a la novel·la original.
Sí, un cop mestre de Hitchcock. El gran misteri de la pel·lícula, i atenció que va, spoiler, era que Scott havia estat víctima d'un engany. Els dos personatges que interpretava Kim Novak eren realment la mateixa persona, i el suposat suïcidi de Madeleine havia estat un assassinat. A la novel·la...
Quin spoiler!
Quin spoiler!
60 anys després!
A la novel·la... Jo ja sabeu que després de 50 anys, per jo, els spoilers han caducat i els puc contar.
Aleshores, cautelars.
Sí. A la novel·la, el misteri es descobria al final, però Hitchcock mostrava aquest engany a l'espectador quan encara quedava un terç de pel·lícula. D'aquesta manera, el protagonista era l'únic que desconeixia la veritat fins al final.
No debes reprocharte nada. Fuiste la víctima. Yo fui el instrumento y tú la víctima en el plan de Gavin Elster para asesinar a su mujer. Me eligió a mí para representar el papel porque me parecía a ella. Me vistió como ella. Podía hacerlo porque su mujer vivía en el campo y venía pocas veces a la ciudad. Te eligió a ti para que fueras testigo de un suicidio. La historia de Carlota fue real y el resto inventado para obligarte a declarar que Madeleine quería suicidarse. Sabía lo de tu enfermedad. Sabía que no podría subir las escaleras de la torre. Lo planeó perfectamente. No cometió ningún error. Yo sí que lo cometí. Me enamoré. Eso no entraba en el plan. Sigo enamorada de ti. ¿Y cómo deseo que me quieras? Si tuviese valor, me quedaría y mentiría, con la esperanza de poder conseguir que llegaras a quererme tal como soy.
Hitchcock demostrava una vegada més que era un mestre del suspens que podia mostrar les cartes a l'espectador i mantenir la intriga a la vegada.
Això pel que fa a la història, qüestions tècniques, Rafa, un dels moments més coneguts de la pel·lícula és quan es mostra la sensació de vertigen que sent el protagonista, perdó, quan puja pel campanar per evitar el suïcidi de Madeleine primer i Judy després.
I que es va solucionar fent servir el que es va conèixer com el vertigen zoom. Consistia en rodar al buit de l'escala fent servir a la vegada un zoom cap endavant i un traveling cap enrere.
Abans del que després ha estat molt explotat, aquest recurs.
O sigui, rodant en la càmera fent
massa. Després, però no abans.
Si algú no ho entès, se rodava a la vegada amb la càmera fent marxa enrere, mentre que l'objectiu feia un zoom òptic cap endavant.
S'acostava l'objectiu, però la càmera s'allunyava.
Exacte. Aquesta cosa tan simple, que són 2 segons en pantalla, va costar de $9,000 de l'època, perquè va ser necessari fer una maqueta del campanar en petit per rodar aquest efecte de vertigen.
I amb tot això, també hauríem de dir, han dit els guionistes, els actors, però Hitchcock va comptar amb alguns col·laboradors de primera categoria, a part tècnica.
Sí, era Hitchcock. I el vestuari era de Dick Head, que ja vàrem explicar que és la dona que ha guanyat més Oscars de la història. Els magnífics títols de crèdit són de Saul Bass i la banda sonora de Bernard Herrmann, era un col·laborador habitual per Vertigen, va fer una de les seves millors composicions.
Passar com a pena.
Ai.
Una pregunta, Rafa. Quan s'estrena, la pel·lícula va ser ja un dels grans èxits de Hitchcock o no?
Un dels grans èxits de Hitchcock, no. I segurament perquè va ser una d'aquestes pel·lícules que es diuen avançades al seu temps. Alguns crítics van fer valoracions negatives i el director va responsabilitzar James Stewart perquè deia que resultava massa gran per atraure audiències ja en aquesta època. De fet, Hitchcock mai va tornar a fer feina amb aquest actor amb qui havia fet 3 pel·lícules més abans de Vertigen. Recordar que Stewart tenia 49 anys quan va fer Vertigen i Kim Novak 24.
Llista negra, per tant. Stewart, a la llista.
Sí, però jo crec que el temps és d'una de les poques coses que ja lleva la raó en Hitchcock.
Sí. D'acord, certament. Bé, l'estrena, a més, hem de dir, curiosament, l'estrena a Europa va ser a Espanya.
Sí, concretament al Festival de Sant Sebastià de 1958, on va guanyar la Conxa de Plata, que no la d'or, per cert, que Sant Sebastià es va projectar amb una seqüència final que no surt a la versió definitiva, en la qual Scott tornava enmig a la seva amiga de sempre, i en la que sabem que l'assassí ha estat detingut. Aquesta escena després es va llevar de la pel·lícula i no està a les versions comercials que se coneixen. Per cert, aquesta presència de Hitchcock a Sant Sebastià va servir als guionistes per un capítol de la sèrie El Ministerio del Tiempo, en què els protagonistes han d'evitar els segrets del director durant el festival.
Alfred Hitchcock, el mago del suspense, el inventor del MacGuffin.
Eso suena escocés, ¿no?
No, hombre, no, eso es una cosa que pasa en la película, que parece la hostia de importante, pero luego no lo es. Ahora hace que no puedas dejar de verla. Queridos amigos, este es el director de cine más importante. ¿Habéis visto Los pájaros?
Los pájaros. Y con ese título seguro que no lo hago.
Este año se estrena Vértigo en el festival. Él es el objetivo de los rusos.
¿Los rusos? ¿No? Por fin escucho algo que me interesa. ¿Estáis seguro de ello?
Sí, esta foto lo demuestra. Pero la pregunta es, ¿por qué cojones están siguiendo los rusos a Hitchcock?
Uns anys després de l'estrena de Vertigen, Hitchcock es va quedar amb els drets d'aquesta i d'altres 4 pel·lícules. Es van retirar de la circulació i no es van tornar a projectar comercialment fins després de la mort del director. En 1984, concretament, la Universal les va reestrenar a tot el món amb molt d'èxit. Des d'aquell moment, la fama i l'acceptació crítica no han fet més que créixer. I avui, Vertigen és considerada, com hem dit, l'obra mestra del director, un compendi de les seves obsessions personals i cinematogràfiques, i una de les seves pel·lícules que transmetia un major nivell d'erotisme i sensualitat.
No es justo. Ya es tarde. No debió ocurrir así. No debió haber ocurrido.
¿Cómo que ocurrir? Estamos enamorados y eso es lo importante.
Suéltame, por favor. Suéltame.
Escucha, escucha.
¿Crees que te amo?
Sí.
Entonces, si me pierdes, sabrás que te amaba y quería seguir amándote.
No, no te perderé.
Deja que vaya a la iglesia. Sol.
¿Por qué?
A finals dels 90, la pel·lícula es va restaurar completament i, si fem cas als crítics internacionals, enquestat per Sight and Sound, com hem dit, és la millor pel·lícula de la història, al manco, fins 2022, que es tornarà a repetir l'enquesta entre els crítics més destacats del món. I ja veurem si algú...
2022.
Ja, perquè per ventura alguns s'hauran retirat, n'hi haurà d'altres que els passaran l'enquesta, que ara per ventura són jovenets i no van fer l'anterior.
Jo crec que tornarà a sortir Vertigen una altra vegada.
Hem de dir, Rafa, que aquesta pel·li ha envellit molt millor que la seva protagonista.
Que no és King Kovac, com dèiem abans, King Novak.
No. Que ara, per cert, als Estats Units hi ha projeccions d'aquesta pel·lícula recordant aquests 60 anys i ella va com a convidada recordant algun dels moments mítics de la pel·lícula.
I han d'explicar qui és.
No me reconeix, això més arriba
a ella. No, és que
si algú recorda la cara de Carmen de Mairena, no. Ara ens passaria. Jo la berrocada.
La duquesa d'Alba.
Sí, duquesa d'Alba, molt ben trobat.
Se va passar una mica amb la cirurgia, però...
Una mica
bastant. Però, bueno, pobreta, encara... És una d'aquestes estrelles.
És Nakin Novak, no li toquem Nakin Novak en Rafa Porcel, que és dilluns només.
Gràcies, Rafa. Fins la setmana que ve. Cuida't molt. Bona setmana. I el darrer minut és per aquesta cançó i aquest artista que ja sona.
Agradecido, de Rosendo, proposta de Guillem Ortego, company dels serveis informatius i Vetres Ràdio.
Amb ella vos deim fins demà, Cati, Margalida.
Fins demà.
I fins demà a tots els oients. Gràcies per ser-hi.